RAC més 1 i sexydream.es us ofereixen La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Segurament heu sentit a parlar de la multiorgàsmia, el fet de tenir molts orgasmes.
Tothom pot tenir molts orgasmes seguits?
És cert que les persones amb vulva són més multiorgàsmiques que les persones amb penis?
Es pot aprendre o es pot entrenar la multiorgàsmia?
De què depèn que hi puguem arribar?
I pot tenir algun inconvenient?
Avui parlem de la multiorgàsmia amb Eva Moreno, sexòloga i terapeuta, autora de llibres com Mi deseo depende de mi. Eva, benvinguda de nou a la revolució sexual.
Ben trobada!
Ja vam parlar amb tu al podcast, en el capítol sobre l'orgasme. De fet, hem parlat amb tu molts cops, però d'aquest tema en concret ara volem anar una mica més enllà. Què es defineix exactament com a multiorgàsmia? A partir de quants orgasmes es determina que una persona és multiorgàsmica o com es defineix? Explica'ns.
Doncs la multiorgàsmia es defineix com quan la consecució d'un orgasme darrere d'un altre. És a dir, tu tens un orgasme, sigui del calibre que sigui, sigui més gran, sigui més petit, és el meu llenguatge d'orgasmes. Eh? Jo parlo d'orgasmes com amb mides, amb colors, amb formes, perquè els vivim molt, especialment les persones amb vulva. No? Llavors, és quan tu tens un orgasme i darrere d'aquest orgasme es continua la estimulació i ve un altre orgasme. Un orgasme que serà del mateix nivell, més gran, més petit, però certament diferent a aquest primer que havies tingut. Llavors, a partir d'aquí, tu pots tenir un orgasme darrere d'un altre i el límit el poses tu, el teu cansament, les teves forces. Això seria la multiorgàsmia. Després hi ha la orgàsmia seqüencial, que és quan tu tens un orgasme, descanses una miqueta, però res, al cap d'uns minuts, torna a haver estimulació i tens un altre orgasme. I això seria també un tipus de multiorgàsmia, però no seria la multiorgàsmia, diguem-ne, autèntica, sinó que seria una multiorgàsmia d'una consecució d'orgasmes amb un temps de separació. I després hi ha una altra multiorgàsmia, perquè veieu que, a més, el bano de possibilitats que tenim és preciós i meravellós, que és la dels microorgasmes, que és una consecució d'orgasmets, com molt petits, molt petits, molt petits, que és com que tu no acabes de tenir allò, l'orgasme gran, però bé, un darrere l'altre, un darrere l'altre, i això sí que es pot allargar moltíssim, sempre i quan duri la estimulació.
I això també té un nom? Aquests petits?
Això seria un multiorgasme de microorgasmes, O sigui, ens compliquem molt la vida. Lo millor realment és sentir-ho, no? Sentir més que anar posant noms al que estàs vivint.
Quan tu tens un orgasme, moltes vegades hi ha com un moment, justament quan acabes de tenir l'orgasme, que és com que estàs hipersensible, que no vols ni que et toquin, però vol dir que si continues després d'això o si al cap d'una estona continues pots tenir-ne una altra.
Exactament. Quan arribem a l'orgasme i hi ha dones que es queden supersensibilitzades, que diuen no, jo no sóc multiorgàsmica perquè jo amb un orgasme ja tinc prou perquè em quedo molt sensible. Fenomenal, eh? Ets una dona monoorgàsmica, però que sàpigues quants noms, Mira la Rosana. Però que sapigueu que la fisiologia del clítoris ens permet ser multiorgàsmiques. Després hi ha una qüestió de que tu t'ho treballis, coneguis el teu cos, sàpigues fins on arriba aquest llindar d'hipersensibilitat, el temps que dura, Igual no has d'actuar directament vers el clítoris, sinó que pots fer una estimulació potser anal, zona perineal, o no el caputxó del clítoris a la part externa, sinó potser estimulant internament el clítoris. Pots arribar a assolir aquest segon o següent orgasme. Però és un procés d'autoconeixement que, estimades dones, només depèn de nosaltres.
Però només les dones, perquè això és el que t'anàvem a preguntar. Tothom pot experimentar la multiorgasmia, els homes i les dones?
Les persones amb penis, els homes, també poden experimentar la multiorgàsmia. El que passa que per la seva fisiologia, per tot l'aprenentatge de la seva sexualitat, que està farcit d'idees errònies, pensen que no. Hi ha una feina que s'ha de fer darrere, que és tota una feina d'enfortiment de la musculatura del terra pèlvic, tècniques d'autocontrol amb masturbació per evitar l'eiaculació en el moment de no retorn. És a dir, és tot un treball combinat amb la respiració, tècniques de meditació, mindfulness... O sigui, tot això, però un treball darrere, que és el que fan les persones que s'endinsen amb la sexualitat tàntrica, no? Hi ha tot un pensament darrere que diu que la emissió dels fluids masculins els hi treu vitalitat i totes aquestes coses, energia. Llavors, per això treballen aquest orgasme intern.
Uh-huh. Ara deies alguns exemples de coses que pots fer per experimentar o descobrir la teva multiorgàsmia, siguis home o siguis dona. Per exemple, deies que masturbar-te sense arribar a l'orgasme pot servir, no? És a dir, anar fins a aquell punt i llavors parar i després continuar i així.
En el cas dels homes. Uh-huh. En el cas dels homes, perquè els homes tenen un període en la seva resposta sexual, que és el període refractari, que és el temps que hi ha entre un orgasme amb emissió d'esperma i un altre orgasme. Aquest període refractari acostuma a ser, depèn de l'edat, de l'experiència sexual, de moltes coses, però acostuma a ser de 10 minuts a mitja hora. I a mesura que els homes es van fent grans, doncs un dia, dos dies, tres dies, una setmana, depèn. Però aquest període refractari és el temps que necessiten per recuperar tots els genitals i tota la irrigació. Llavors, amb la multiorgàsmia, aquest període refractari no hi és. I llavors poden enllaçar la vivència de l'orgasme sense període refractari perquè no hi ha ejaculació.
Val, o sigui que quan un home és multiorgàsmic no vol dir que ejaculi cada cop.
Ni molt menys, uh-huh. Ni molt menys. Hi ha un control de l'ejaculació, sí que té les contraccions, perquè la emissió del semen, el procés del clímax de l'orgasme masculí està composat de dues fases. Hi ha una fase que és la fase de contracció, que és quan té les contraccions orgàsmiques, que llavors el semen va de la pròstata a la bufeta, i després la fase d'emissió. Amb la multiorgasme masculina, el semen es queda a la bufeta, no, a la pròstata, perdó, no acaba de sortir. I llavors amb la fase d'emissió ja va des de la pròstata fins al penis surt.
Uh-huh. I dius que això ho poden fer tots?
Tots els homes estan capacitats per fer-ho, vull dir, tots els homes tenen uns genitals que si els treballen, els cuiden, practiquen i s'ocupen d'això, ho podrien aconseguir.
És veritat que de la multiorgàsmia n'hem sentit més a parlar en el cas de les dones i, segons dades de Plátano Melón, un 15% d'elles han experimentat la multiorgàsmia al llarg de la seva vida, un 15%. A tu aquesta xifra et quadra o et sembla que és una cosa més habitual?
Jo... El que respiro, parlo de la meva experiència, que des de la incorporació de les joguines eròtiques d'una manera bastant normalitzada a la vida sexual de les dones, la vivència del multiorgasme s'ha incorporat en moltíssimes dones. Per què? Perquè les joguines eròtiques ens donen molta facilitat, ens ho posen molt fàcil per connectar a un orgasme amb un altre. I us dic una cosa. Amb la vivència en solitari més que amb parella.
Uh-huh. També, segons aquestes dades que ara comentava l'Anna de Plátano Melón, un 54,2% de les dones que experimenten aquesta multiorgàsmia i arriben estimulant el clítoris amb els seus propis dits, és a dir, amb la masturbació, i només un 30% ho aconsegueix amb la penetració. És a dir, són dades que un cop més posen de manifest que el coit no és la millor pràctica per aconseguir el plaer en el cas de les dones, no?
Clar, i llavors quan parlem de penetració, d'orgasme encara clitorià i vaginal, que ja sabem que tots els orgasmes provenen del mateix lloc, que és el de la reina clítoris, demostrem que encara ens falta molt per saber del nostre cos. Una de les bases importants perquè tu gaudeixis del teu cos és conèixer-lo. Si tu penses que el teu clítoris única i exclusivament és el botonet que hi ha en la unió dels llavis interns i externs, clar, aquí t'estàs perdent tot un món, uh-huh. Perquè el clítoris ja sabem que és molt més gran. Llavors, amb l'estimulació vaginal, tu també estàs estimulant clítoris. I com cada dona tenim clítoris, però tots els clítoris són diferents, com el nas que tenim és diferent, o com els ulls o com les mans, una dona el té més gran, amb un braç més gran per una banda, per una altra, amb una inclinació, amb una altra, i tot això modifica també l'experiència del plaer i de l'orgasme. I en el trajecte de la seva vida sexual, també canvia, perquè si et quedes embarassada això també es mou, perquè amb la menopausa també hi ha canvis, si agafes pes, si el perds, tot això també modifica la col·locació del clítoris. I potser una estimulació que abans no t'agradava o fins i tot et molestava, resulta que ara, si continues posant curiositat sobre el teu cos, et proporciona plaer i t'agrada, no? Llavors és per això que és com el còctel on hem de col·locar no només l'objectiu d'anar a buscar la quantificació de l'orgasme, quants he tingut, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, sinó com he aconseguit això, què és el que jo conec del meu cos per poder treure-li tot el profit que li puc arribar a treure.
Clar, i quan vas coneixent-te i vas experimentant, potser fa uns anys no t'agradava una pràctica o una estimulació i ara sí que t'agrada.
Efectivament.
Cal dir també que no s'ha de sentir pressió per aconseguir la multiorgàsmia, perquè ara si pensem que tots ho podem ser, és com que tots hem de córrer a ser-ho. L'orgasme no ha de ser l'objectiu de les relacions sexuals, que això ho hem explicat ja moltes vegades aquí al podcast. Aquesta pressió per tenir un orgasme o més d'un orgasme pot jugar-te en contra, precisament, no?
Totalment. A nosaltres, segur. I als homes, totalment. Als homes, al contrari. Ja no parlant de multiorgàsmia, sinó per no tenir l'orgasme, per allargar el temps d'erecció i el joc eròtic, no? Com aquesta marató que corren contra ells mateixos. Ja no, és tal qual, i nosaltres igual, no? Com hem d'arribar, i aquesta focalització cap a l'orgasme ens fa que ens oblidem del plaer. I llavors, quan es torna obsessiu, ja no estàs gaudint. I l'ansietat que et produeix el que no arribi et desconnecta totalment de l'orgasme. A més, com que som les pitjors crítiques de nosaltres mateixes, i ens tractem bastant malament amb el llenguatge intern, llavors és com, ja no saps què et passa, que no arribes, quin problema hi ha. Comences a posar també, en moltes ocasions, erròniament, la responsabilitat cap a l'altra persona, és igual que sigui home, que sigui dona, i tot té a veure amb que no et coneixes i no t'estàs ocupant de tu.
I aquesta pressió encara és més gran amb els homes, moltes vegades, no? Perquè és com, no se m'aixeca, arribo massa ràpid, arribo massa tard. Deu pensar que és que no li agrado o coses així.
Exactament. I a més, en el cas dels homes, especialment és la profecia autocomplesa, no? Quan més vull aguantar, menys aguanto. Quan més tard vull arribar, abans arribo. Per què? Perquè estic focalitzant tota l'atenció sobre el que fa el meu penis, que a més tinc la mirada del meu penis com si fos un element del meu cos que no té res a veure amb mi, no? Com si fos un alien que tens allà penjat. I no, el que fa el teu penis és el depèn de tu, no? Llavors tu li has de donar les indicacions, però concentrant-nos en el plaer.
Quan començàvem l'entrevista ens deies que aquests diferents orgasmes en la multiorgàsmia són molt diferents, no? Poden ser diferents uns dels altres. Llavors, normalment no té per què ser el primer, el millor, i els altres, els petitets, sinó que podem passar tot tipus d'experiències en cada persona, no?
Totalment. A més, comptem que el clítoris té una capacitat d'irrigació molt gran. Llavors, és probable que en el primer orgasme no hagi arribat al seu moment d'expansió total. Llavors, a mesura que es va irrigant, es va sensibilitzant més tota la zona de la vulva, o sigui, llavis interns, llavis externs, tota la zona de la uretra, el canal vaginal, perineu, la zona anal, amb la qual, i tot el teu cos també està molt més connectat. Llavors, és fàcil que els orgasmes de després, si tu no controles i si no estàs tractant de manipular totes aquestes sensacions, perquè de vegades fan una mica de vertigen, doncs siguin més grans. I si són més petits, doncs benvinguts també, no? Però no tenen per què ser iguals.
I un cop arribes a aconseguir la multiorgàsmia molts cops, pot ser que et passi de sempre vull tenir això i que un orgasme després et sembli poc? Que diguis, no, és que jo ara vull tres cada cop, no? Que et quedis com necessitis sempre més?
El que passa és que depèn també de la situació. de l'entorn, és a dir, si és el sexe d'un dimecres a la nit que tens una estoneta i et masturbes i te'n vas a dormir, ja està bé. Si resulta, o amb la teva parella, però si és el dissabte a la migdiada, aquell sexe tan bo, no?, que tens estona, doncs pots entretenir-te. És a dir, justament una de les coses precioses que té la sexualitat és que és imperfecta i mai és igual. Llavors, vivim sense encursetar-la, no? Pues si avui és un fenomenal, que no, pues no passa res, m'ho he passat bé, fenomenal, però és que em puc masturbar i no arriba a l'orgasme, però ja està bé, perquè he connectat amb mi, he estat una estona amb mi mateixa i això ja és bo.
Hi ha tècniques per aconseguir la multiorgàsmia? Perquè parlàvem d'aquesta masturbació fins al punt d'arribar a l'orgasme i aturar-se. Hi ha més coses que es puguin fer?
Mira, si fem així com una mena de decàleg que serveixi tant pels homes com per les dones, diríem, primer, autoconeixement, conèixer el teu cos, la fisiologia del teu clítoris, la col·locació, igualment en el cas dels genitals masculins, i com funciona tota la maquinària masculina, perquè és molt complicada, eh? Ells es pensen que és només el penis, però darrere hi ha tota una fàbrica complexa, eh? Llavors, que la coneguin és molt important per entendre com funciona i com funciona el procés d'eiaculació. Llavors, aquest autoconeixement. Per una altra banda, aquesta pràctica, donar-te temps, sabent què és el que estàs buscant. En el cas de la dona, potser serà superar aquesta hipersensibilitat des de la creença que puc, des de la creença positiva, i llavors deixar-te anar i perdre la por al vertigen, deixar de voler tenir el control de la situació, I llavors en el cas de l'home és totalment el contrari, és a dir, és descontrolar i reaprendre. I com reaprens? Reaprens amb aquesta masturbació d'alguna forma programada, que quan arribes en el llindar de l'orgasme, enrere. I per tot això, en el cas de la dona i en el cas de l'home, és fonamental treballar la musculatura del terra pèlvic, tenir molta consciència de la funció superimportant que fa aquest grup muscular, tant en el cas de les dones com dels homes, orgàsmicament, però després en altres esferes de la vida. I després erotitzar la situació, no mecanitzar-ho. És a dir, posem fantasies, posem imaginació, que l'objectiu no sigui només la tasca matemàtica d'assolir més o aguantar més, sinó que li posem tot l'entorn erotitzant, i després que juguem amb la respiració i amb una mica de... Jo vaig a dir meditació, però no ens posarem tan amunt, sinó només amb la respiració.
És a dir, tenint en compte tot això que hem parlat, les persones que ho aconsegueixen, que són multiorgàsmiques, són habitualment persones que tenen un bon repertori de pràctiques sexuals, que tenen fantasies, que viuen potser la sexualitat de forma oberta, sense tabús, o de forma positiva, no? Aquesta gent que viu, o si ho intentes viure així, doncs tindràs més possibilitats d'arribar a la multiorgàsmia.
Absolutament. Des d'aquesta curiositat i des d'entendre la sexualitat com que és un camí vital que ens acompanya i que va evolucionant. Hi ha moltes dones que quan arriben a l'edat madura, que ja han tingut tota una trajectòria vital, en les que han tingut una sexualitat determinada, però quan se senten més empoderades sobre això, és quan es deixen anar i deixen de controlar i llavors arriben a la multiorgàsmia. Hi ha moltíssimes noies joves que estan comprenent el viatge de la multiorgàsmia des de la joguina eròtica. Qualsevol dels camins és bo, sempre i quan sàpigues que no només hi ha un camí, que hi ha molts camins.
Preparant aquest capítol, hem sentit a parlar amb dones de la síndrome de l'excitació sexual persistent, que és quan les dones tenen molts orgasmes, però en una situació que és un inconvenient, perquè és en moments en què no vols tenir un orgasme i no pots evitar tenir orgasmes. Ens ho pots explicar, què és aquesta síndrome?
És la disestèsia genitopèlvica, que ho tinc anotat aquí, perquè com que la paraula és tan complicada, però és aquesta síndrome de l'excitació persistent. Imagineu-vos que esteu constantment, en 24 hores al dia, en el llindar de l'orgasme. O sigui, que estàs en aquell punt i llavors això et provoca una sensació de malestar, de picor, de malestar, o sigui, d'un agobi...
És com un neguit constant,
no? Constant. O sigui, que no et permet tenir una vida normal. Eh? A més, amb l'afegit de que si no sé què és el que em passa, puc posar unes creences errònies i llavors pensar que això és perquè he tingut una vida sexual activa o perquè no he tingut vida sexual o perquè tinc masses fantasies o... I llavors això que em produeixi un neguit tant que em pugui portar fins i tot a situacions molt límits. Això, a més, no es solventa ni masturbant-te, ni mantenint relacions, ni fins i tot tenint un orgasme. O sigui, no és que tinc tantes ganes de tenir un orgasme que quan el tinc ja se'm passa. No,
ja s'acaba,
això no. Continua i continua i continua. I es considera com a síndrome quan una dona o un home, malgrat que és una patologia més femenina que masculina, porta més de 3 mesos, imagineu-vos, més de 3 mesos. O sigui, que no pots estar en un lloc, que no pots tancar les cames, que estàs amb aquesta angoixa constant.
Però això suposo que deuen ser casos molt aïllats al món, no?
No he mirat percentatges, vull dir, els desconec, però no es donen, afortunadament, molt sovint, i tenen a veure. Normalment, per 2 raons, o bé per una qüestió d'alguna medicació que s'està prenent, o perquè hi ha alguna qüestió que s'ha de solventar que té a veure amb el sistema nerviós central. I normalment la medicació que es pren, si provoca aquest efecte, és perquè afecta el sistema nerviós central. És a dir, no és habitual, però a priori el que podria... pensar que és com deu ser guai, no? I que estic sempre com... No,
3 mesos no, amb aquesta situació.
No, 3 mesos i fins que t'arriben a dir què és, perquè hi ha molt de desconeixement d'aquest tipus de patologies, no? I igual tu vas al ginecòleg, a la ginecòloga, i et diu, no, home, no, això és una cosa teva, no, home, no, això tu estàs... Vull dir, fins que arriben a trobar què és i d'on ve, doncs pot passar temps.
Hem parlat de la multiorgàsmia amb Eva Moreno, sexòloga i terapeuta de parella, autora de llibres com Mi deseo depende de mi. Gràcies, Eva, per aquesta estona amb la revolució sexual.
Gràcies a vosaltres. Un plaer.
Amb sexydream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a sexydream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb sexydream.es. I wanna be free, so free, like a feather blowing through the breeze, like a bird in a tree, like a dolphin in the sea.
I avui acabem aquest capítol de la revolució sexual parlant d'un llibre. Es diu Vagines libres, guia per aconseguir una menstruació libre, de l'autora Letícia Chamorro Chueca.
Sembla mentida, però viure la regla sense dependre les 24 hores de tampons, compreses o copes menstruals és possible. Se'n diu sagnat lliure i consisteix a conèixer el funcionament del cos per saber quan necessita expulsar la regla de manera que es pugui fer el vàter.
Vagines libres és una bona guia per aprendre a practicar el sagnat lliure des de zero. L'autora Letícia Chamorro ens ho explica així.
Yo llevo practicando el sangrado libre 8 años y el año pasado, en el 2021, publiqué el libro Vagines libres con el objetivo de ayudar a todas aquellas que realmente quieren practicar el sangrado libre pero no saben por dónde empezar a conseguirlo. A través de 10 retos menstruales por los cuales vamos poco a poco desarrollando esa sensación, poco a poco escuchando las alertas que nos van diciendo que tenemos que sangrar. El objetivo de Vagines libres es que tú, en tu casa, cómoda y a través de retos, actividades y ejercicios, puedas alcanzar esa libertad de sangrado y puedas menstruar a tu manera.
I amb aquesta proposta, com sempre, us desitgem salut
i bon sexe.
RAC més 1 i sexydream.es us han ofert La revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller i amb Àlex Arbiol al control tècnic.